Són les 8 del matí. Bon dia des de Palafrugell.
Bon dia de temperatura primaveral. Nova setmana d'ambient càlid per l'època de l'any, amb un dilluns en conjunt assolellat i amb algunes bandes de núvols prims.
Molt bon dia, us saludem des del supermatí. Avui, dilluns 24 d'octubre, ja heu sentit el nostre company Albert Aparicio, un altre dilluns de temperatura primaveral, pràcticament estival, ara mateix 18 graus a Palafrugell, 16 a Torroella de Montgrí i 17 a Sant Feliu de Guíxols. Som-hi, comencem amb els titulars més destacats que ens ha deixat aquest cap de setmana. Comencem per Palamós, perquè el CSIF ha demanat que expedienti el cap de policia local per haver sancionat dos agents sense justificació, Gerard.
El sindicat considera que fa temps que pateix una persecució per part d'aquest ajuntament.
Begú obre el nou POUM a la participació ciutadana, Carla.
Fins al 28 d'octubre, la ciutadania i les entitats locals poden fer arribar a través de la seu electrònica idees breus i genèriques a incorporar el POUM. I posteriorment, i fins a l'aprovació final del document, s'obriran noves fases de participació.
La Guingueta d'Illa Roja crema canyes i plàstics, tot i no tenir permís, Gerard.
L'alcaldessa de Begú, Maite Selva, ha considerat l'acció totalment inacceptable i ha assegurat que es prendran les mesures pertinents.
A partir de l'1 de desembre es començarà a desenvolupar la recollida porta a porta a Santa Cristina d'Aro. Ens ho explica la Maria.
Cada cop hi ha més poblacions que s'estan adherint a aquest servei per millorar el reciclatge. Per entendre com funcionarà aquest sistema, ens va visitar al supermatí el regidor de Medi Ambient del Consistori de Santa Cristina d'Aro, David Segarra.
I el sostre de la seu del Consell Comarcal de Palamós pateix un esfondrament parcial, Maria.
Els desperfectes s'han localitzat al vestíbul de l'entrada de l'edifici situat al carrer de Mauri Vilà 3 de Palamós, segons explica el consistori.
Convoquen els ajuts per retirar les cobertes d'amiant afectades per la pedregada a la Bisbal d'aquest agost. Eugènia.
En total s'hi destinaran 5,6 milions d'euros, que inclouen també subvencions per instal·lar plaques solars a les teulades noves.
I els investigadors troben per primer cop larves de nacre a la Costa Brava després del paràsit que va arrasar l'espècie, Eugènia.
N'han recuperat 7 entre el Cap de Creus i les Illes Medes, cosa que obre una petita porta a l'esperança, i és que després de molts anys sense trobar-ne, provant diversos mètodes, és una molt bona notícia.
I ha estat denunciat un pescador subaquàtic per pescar dins de la reserva natural de Ses Negres de Begú, Maria.
L'home estava pescant aquest dissabte dins d'una reserva natural. A més, tampoc tenia la llicència federativa de pesca subaquàtica per poder pescar.
I Calonja defensa el caràcter social i ambiental del projecte d'Horts de Lleure, Maria.
Després de rebre les crítiques de la Unió de Pagesos, asseguren que en cap cas es vol menysprear la pagesia, sinó que es busca que persones en situació de vulnerabilitat puguin cultivar verdures i hortalisses per reduir la factura del supermercat.
Aquest cap de setmana passat ha estat marcat per les activitats del Re Palafrugell. Divendres va celebrar-se el Re Arquitectura i el dissabte i diumenge el Reviu, amb activitats dirigides al públic general i amb la voluntat de conscienciar sobre els conceptes de sostenibilitat i respecte al medi ambient. Ferran Castelló.
Aquestes han estat nombroses i molt variades. Han inclòs tallers de reutilització de materials, propostes infantils, descobertes de l'entorn, propostes culturals i gastronòmiques, entre altres. Ràdio Palafrugell va oferir una cobertura de l'esdeveniment des de la plaça Priorat de Santa Anna.
I el fons Next Generation promou ajudes per millorar l'eficiència energètica dels habitatges, Ferran.
Així es pot reduir al mínim el consum d'energia no renovable i la demanda segons la zona climàtica. En alguns casos també es poden complementar amb la rehabilitació d'edificis, millorant la conservació o l'accessibilitat.
Els fons Next Generation es programen per la millora de l'eficiència energètica, per tant, sempre l'essència d'aquests ajuts ha de ser aquesta millora de l'eficiència energètica.
8 i 4 minuts. <t'ha> En esports, clara derrota del Palamós a Torelló, Sergi.
El Degà arribava al camp del Torelló amb l'objectiu de seguir progressant, després del triomf contra el Mollet la setmana passada. Però va veure frenades en sec les seves aspiracions davant d'un rival molt inspirat.
El Calonge perd per la mínima a Malgrat, Sergi.
Un solitari gol de Busto a la primera part va donar els 3 punts al Malgrat, que gràcies a la victòria iguala a 10 punts amb el Calonge. Per tant, com dèiem en la prèvia de divendres, hi ha canvis en la part alta de Segona Catalana.
I parlant de bàsquet, ara enorme partit del Bisbal Bàsquet davant del Vic.
Amb el pavelló vell empenyent l'equip com sempre, els de Carles Rozas van acabar amb la imbatibilitat del Vic gràcies a un joc intens i consistent. El resultat final va ser de 73 a 59 i si bé el duel no es va resoldre definitivament fins a l'últim quart, els bisbalencs el van tenir controlat des del segon quart.
I passem ara a parlar dels equips de Girona. En bàsquet, l'Uni Girona no falla a Leganés.
Les jugadores entrenades per Bernat Canut continuen en dinàmica piconadora. Aquest dissabte van aconseguir un contundent triomf contra el Leganés per 70 a 100, que certifica la imbatibilitat en solitari de les gironines.
I el bàsquet Girona obté la primera victòria de la temporada.
Els gironins s'estrenen. Primer triomf de la temporada a la Lliga Endesa per a l'equip d'Ito i Marc Gasol després de 4 derrotes en les 4 primeres jornades.
I en futbol, el Girona no guanya, però almenys rescata un punt, Sergi.
Els navarresos es van adelantar gràcies a un gol de Quique Barja als 38 minuts i el Girona va poder equilibrar el marcador abans del descans. David López obtindria el gol de l'empat en el temps de descompte de la primera meitat.
Vuit i set minuts d'aquest dilluns 24 d'octubre. Anem a saber què ens depararà en l'aspecte meteorològic aquesta setmana que estrenem avui. I per això saludem el nostre home del temps, l'Albert Aparicio. Molt bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
De moment, la tardor no ens està portant ni pluja ni fred i continuarà la temperatura elevada aquesta setmana, oi?
Una setmana més continuem parlant d'ambient càlid per l'època de l'any i sense pluja. De fet, ahir, a sectors de l'Empordà, es van registrar les temperatures més elevades de tot Catalunya. Per exemple, a la Bisbal d'Empordà es van arribar a 28 graus i mig i també gairebé 28 graus a la Tallada d'Empordà. També va tornar a pujar la darrera nit la temperatura mínima a les localitats costaneres amb mínimes de 19 graus a l'Estartit i Palafrugell. Pronòstic per aquest dilluns, doncs, amb poques novetats, temperatura entre els 15 graus de mínima i els 27 de màxima. La mínima pot quedar una mica més baixa a l'interior i, per contra, al voltant dels 18 graus a la façana costanera. En general, el dia serà assolellat, però amb el cel a estones enterrenyinat, però en algunes bandes de núvols alts i mitjans que creuaran el cel al llarg del dia. Demà poques novetats, en general el sol i temperatura elevada per ser finals d'octubre, algunes bandes de núvols prims i també la presència novament de pols en suspensió.
Doncs ja ho heu sentit, torna aquesta pols en suspensió i torna una temperatura que no és gens pròpia d'un 24 d'octubre, d'una setmana que s'estrena, estrenem pràcticament l'última setmana d'octubre, volíem dir, i les temperatures no acaben de ser encara de tardor. Ja que fa bon temps, ja que encara tenim dies, sobretot migdies primaverals o fins i tot estiuencs en algunes ocasions, potser és el moment de posar-nos-hi bé i gaudir-ne. Anem a gaudir-ne també com va un gaudir l'any 2009 amb Applejack i aquesta cançó de The Triangles. Sometimes Sempre bon rotllo amb aquest Applejack de Triangles 8 i 11. Anem ara ja a desenvolupar una mica més les notícies que ens han portat aquest cap de setmana a la nostra comarca. Comencem per Palamós, i és que el Sindicat Central Sindical Independent i de Funcionaris, el CECIF, ha entrat a tràmit una carta dirigida a l'alcaldia de Palamós en què demana que s'obri un expedient disciplinari al cap de la policia local, Gerard.
Denuncien que s'hagi expedientat dos agents del cos, que són també els delegats del sindicat, sense motius justificats, com asseguren. Ho consideren un abús d'autoritat, una conducta antisindical, i ho titllen de possible prevaricació. Tenim la sensació que s'està perseguint els representants del sindicat perquè la plantilla s'estigui quieta, explica Rafael Sánchez, president del sindicat CECIF a Girona, que assegura que fa anys que pateixen una persecució sindical per part de l'Ajuntament de Palamós.
Nosotros tenemos la sensación de que lo que quiere hacer el ayuntamiento es acosar un poco sindicalmente a los delegados para que así también la plantilla se esté quieta, porque claro, si ya los propios delegados ya los haces esto, la gente dirá, pues mejor me estoy quieto, no hago no, y no hace ruido, no vaya a ser que luego me toque a mí.
Els dos agents expedientats van rebre l'avís la setmana passada a través d'un decret d'alcaldia. Els procediments se'ls han obert per causes similars, a un per haver qüestionat el seu superior i a l'altre per desobediència.
I un d'aquests procediments és per una entrevista que va fer el delegat Miquel Àngel García a Ràdio Palamós sobre la multa de trànsit interposada a un vehicle no logotipat de la policia local a finals de setembre.
El cotxe va ser detectat fora de la seva àrea d'actuació, concretament al terme municipal de Castell d'Aro, circulant a 111 km per hora en un tram amb una velocitat màxima permesa de 80 km per hora. La multa suposava pagar 300 euros i la pèrdua de 2 punts al carnet, però com que ningú es va identificar com a conductor, la sanció imposada pel Servei Català de Trànsit es va triplicar. L'Ajuntament va al·legar que era impossible saber qui conduïa el cotxe. En l'antena de Ràdio Palamós, l'agent García va assegurar que l'informe efectuat per l'Ajuntament no volia esclarir els fets. García diu que estem treballant amb algú que no és capaç de dir que ha fet una infracció de trànsit. No podem acusar ningú, però només hi ha una persona que pot agafar el cotxe i sortir, va dir referint-se al cap de la policia local.
L'altre delegat a qui se li ha obert un expedient disciplinari per desobediència al seu superior és un caporal.
El sindicat nega que això hagi estat així i al·lega que la gent va demanar aclariment sobre el protocol de les pistoles Taser al seu superior, un fet que li hauria costat la sanció. Amb tot, aquesta és la segona vegada aquest 2022 que el CECIF demana que s'obri un expedient al cap de la policia local de Palamós. A mitjans d'abril, el sindicat ja va presentar una carta a l'alcaldia on considerava que s'intentava desprestigiar 4 delegats del sindicat que són agents de la policia del municipi. Una denúncia que mantenen perquè asseguren que la situació no ha canviat.
I Begur obre el POUM a la ciutadania i fins al 28 d'octubre es poden fer arribar idees breus i genèriques a través de la seu electrònica. Posteriorment i fins a l'aprovació final del document, s'obriran noves fases de participació, Carla.
El passat 27 de setembre, el ple de l'Ajuntament de Begur va aprovar el pla de treball per a la redacció de l'avanç del nou POUM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, per a la seva adaptació al Pla Director de Revisió de Sòls No Sostenibles del Litoral Gironí. El Pla de Treball defineix l'abast, les fases, el contingut, els criteris metodològics i els terminis previstos per a dur a terme la redacció d'aquest avanç de revisió del POUM. Es preveuen un total de 3 fases, sent la primera d'elles la d'anàlisi, diagnòstic, hipòtesis i alternatives de desenvolupament urbanístic i participació ciutadana. En la segona fase, les aportacions de la ciutadania i entitats seran contrastades i se'n valorarà la seva incorporació en l'avanç al POUM. Un cop feta l'aprovació inicial del document, l'Ajuntament obrirà un termini d'informació pública de 45 dies. Finalment, en la tercera fase, les al·legacions presentades per la ciutadania i les organitzacions seran analitzades i valorades i s'elaborarà un informe per part del personal tècnic redactor i l'Ajuntament, que donarà resposta expressa a totes les al·legacions presentades.
8 i 16. A partir de l'1 de desembre es començarà a desenvolupar la recollida porta a porta a Santa Cristina d'Aro. Cada cop hi ha més poblacions que s'estan adherint al... comentàvem, aquest sistema per millorar el reciclatge. Per entendre com funcionarà aquest servei, ens va visitar al supermatí el regidor de Medi Ambient del Consistori de Santa Cristina d'Aro, David Segarra.
Aquest servei s'aplicarà exclusivament al que seria el nucli urbà. De moment, a les zones de les urbanitzacions, el servei encara no es podrà aplicar. Tot i això, David Segarra explica que en un futur es voldria estendre aquest servei de recollida porta a porta a les urbanitzacions del municipi. David Segarra reconeix que s'ha d'augmentar el reciclatge al municipi i una de les maneres de promoure aquesta iniciativa és començar amb el servei de recollida porta a porta.
Nosaltres hem calculat que el que recollim en els contenidors de Santa Cristina del carrer, més o menys el 70% va per al contenidor gris, que és molt perquè no hauria de ser així, hauria de ser molt menys. Aleshores, si el que es vol és reciclar de veritat, no hi ha més remei que fer un porta-a-porta, perquè és un sistema que allà on s'ha aplicat ha funcionat bé, en el sentit que el reciclatge augmenta moltíssim. I passa d'aquest 30-40% que tenim ara, s'incrementa per sobre el 60%. Això ha passat a tot arreu.
El regidor de Medi Ambient afirma que al principi segurament hi haurà queixes, però que hi ha d'haver un procés d'integració que beneficiarà els ciutadans del municipi. A més, l'Ajuntament ha fet diverses activitats i actes informatius per donar a conèixer aquest servei a la població.
Però a més es preveu que es facin 2 sessions informatives, Maria.
L'Ajuntament, a més, farà 2 sessions informatives al novembre on es repartiran els 2 cubells d'escombraries, un de marró per l'orgànica i el rebuig i el blanc per la resta de residus. Aquests cubells tenen un mètode d'identificació per saber si els veïns fan un bon ús dels contenidors.
Aquí hi ha una cosa interessant, i és que a la llarga el que volem és que l'impost d'escombraries no sigui el mateix per tothom, sinó que tingui un pes diferent segons si ho estàs fent bé o no. De manera que les persones que fan el reciclatge correctament paguin un impost, una taxa menor, i els que facin coses rares, com el que tu has comentat, i no acabin de reciclar bé, doncs pagaran un impost major, d'acord? Perquè és molt important que la gent s'impliqui per fer de les coses, perquè si no, no funcionarem. Hem de pensar que si fem aquest sistema és perquè tenim un problema real, seriós, de residus.
I és que el regidor explica que la població s'hi genera una gran quantitat de residus. Afirma més que reciclar sense el sistema de porta a porta dispara el pressupost. Per això considera que l'aplicació d'aquest sistema de recollida de residus és una de les solucions per promoure el reciclatge a la població.
8 i 19 minuts. Seguim amb més notícies referents a aquest cap de setmana. La plataforma activista Salvem el Nudisme a Illa Roja ha denunciat a través de les xarxes socials la crema de plàstics i canyes per part dels responsables de la guingueta instal·lada a l'Illa Roja de Begú, Gerard.
L'acció és totalment inacceptable, com ha assegurat l'alcaldessa del municipi, Maite Selva, en un tuit compartit a xarxes aquest dissabte. No podien cremar res, ni plàstics ni canyes. Res, ha afegit la batlla de Begú. Les imatges mostren una fumera desorbitada, ha explicat Selva en declaracions a Ràdio Capital de l'Empordà, que ha manifestat que els promotors de l'establiment no tenien permís.
La fumera era totalment desorbitada i que no tocava, per suposat, de cap manera, ni amb permís ni sense permís. Evidentment, no teníem permís per fer foc.
El govern municipal farà tot el que es correspon a aquests actes, com ha escrit Maite Selva quan ha compartit la imatge feta pública per la plataforma activista. En declaracions a aquest mitjà ha explicat que la policia local de Begur ha anat fins al lloc dels fets i ha aixecat una acta. Serà a partir d'avui quan el consistori comenci a tramitar l'expedient sancionador necessari, com ha explicat Maite Selva a Ràdio Capital.
La policia local, quan hi ha anat, han aixecat un acte i nosaltres el que farem a partir de dilluns, aplicar-los la sanció i obrir els expedients que li correspongui per fer aquesta encesa de foc en una platja sense respectar res, ni la gent que hi era, ni l'ambient, ni l'espai, ni sobretot el medi ambient.
Des de Salvem el Nudisme, l'Illa Roja, han explicat que, i cito, els salvatges de la Guingueta estan cremant residus plàstics, produint una contaminació i pudor intolerable.
Doncs aquesta Guingueta d'Illa Roja que segueix portant polèmica. Canviem ara radicalment de notícia perquè el sostre de la seu del Consell Comarcal de Palamós pateix un esfondrament parcial. Els desperfectes s'han localitzat al vestíbul de l'entrada de l'edifici, situat al carrer de Mauri Vilà 3 de Palamós, segons explica el consistori. Maria.
L'esfondrament, però, no ha ocasionat ferits, ja que en el moment de produir-se els fets era tancat i sense ningú a dins. Tampoc es trobaven dins l'edifici cap dels residents dels pisos superiors. La policia local de Palamós i els bombers de la Generalitat han acordonat amb tanques la zona per evitar cap més perill. I l'arquitecte municipal ja ha fet una primera valoració de l'immoble, determinant que no s'hi pugui accedir a l'espera que dilluns la propietat encarregui les tasques d'arranjament i rehabilitació.
I el Departament d'Acció Climàtica ha obert la convocatòria per sol·licitar ajuts per netejar i retirar les cobertes d'amiant que van quedar malmeses durant la pedregada del 30 d'agost al Baix i a l'Empordà i al Pla de l'Estany, afectant sobretot la Bisbal d'Empordà, com recordareu. L'Agència de Residus de Catalunya hi destinarà 3,15 milions d'euros que cobriran el 100% de les despeses de les factures presentades, amb un màxim per metre quadrat, Eugènia.
En paral·lel s'obre una línia de subvencions destinada a la instal·lació de sistemes d'autoconsum fotovoltaic a les noves cobertes. En aquest cas s'hi destinaran 2,5 milions d'euros i es cobrarà el 70% de les factures presentades amb un import màxim segons la potència PIC instal·lada. D'aquesta manera la Generalitat promou la retirada segura de fibrociment, un material de construcció fet de ciment i fibres d'amiant que li donen una gran resistència però que és perillós per la salut quan aquestes fibres es desprenen i s'inhalen. La neteja i retirada l'hauran de fer empreses inscrites al registre d'empreses amb risc d'amiant i els residus s'hauran de traslladar a una empresa que figuri en el Registre General de Persones Gestores de Residus de Catalunya. Es finançaran tant les tasques que ja s'han anat duent a terme des del dia de la pedregada per raó d'urgència com les que es desenvoluparan en el termini màxim d'un any. Pel que fa a la retirada de cobertes d'amiant, es cobrirà el 100% de les factures, però amb un màxim per metres quadrats de teulada. Fins a 49 metres quadrats, l'ajut serà de 1.700 euros. De 50 fins a 99, serà de 35 euros al metre quadrat. De 100 metres quadrats fins a 499 metres quadrats, de 25 euros al metre. I de 500 fins a 999 metres quadrats, a 20 euros al metre quadrat. I així successivament. El termini per presentar sol·licituds és de 15 dies a partir de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Falten 6 minuts per 2:15 de 9 del matí. Els investigadors han trobat per primer cop larves de nacre a la Costa Brava després de l'arribada del paràsit que va deixar l'espècie al llindar de l'extinció. Se n'han recuperat 7 als col·lectors submarins instal·lats al Cap de Creus i a les Medes, dins les actuacions per intentar revertir-ne la desaparició. Eugènia.
El projecte el fa l'entitat Submont per encàrrec del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat i Forestal Catalana. Ara aquests individus es mantindran en aquaris i quan creixin s'estudiarà si corresponen al tipus de nacre afectada pel paràsit. Ens explica el tècnic de projectes de Submont, Andreu Dalmau.
Bueno, la veritat és que estem molt contents de l'èxit que hem tingut perquè en total entre aquests tres col·lectors hem recuperat 7 larves de pina. No podem a hora d'ara assegurar si es tracta de pina nobilis o de pina rudis, perquè quan són larves són molt semblants les unes de les altres i s'ha d'esperar que creixin. Però bueno, el fet d'haver pogut recuperar 7 larves és un èxit, no és algú que acostumi a passar.
L'anacre és un mol·lusc endèmic del Mediterrani, té l'aparença d'un musclo gegant i la seva closca pot arribar a mesurar més d'un metre. Viu clavada al fons marí en posició vertical, en fons sorrencs i praderies de Posidònia. Precisament per això també afavoreix la biodiversitat, perquè la seva closca, al ser una estructura dura, actua com una mena de roca on s'hi fixen plantes i animals marins. Fa pocs anys era relativament habitual que els submarinistes trobessin aquesta espècie d'anacre quan feien inversions a la Costa Brava, però a finals del 2017 i sobretot el 2018 la situació va fer un tomb. L'arribada d'un paràsit que ja s'ha estès fins a l'extrem oriental del Mediterrani va fer desaparèixer fins al 90% de la població d'aquestes nacres al litoral gironí. El protozou, que no s'havia descrit mai abans, va devastar l'espècie, afectava el sistema digestiu de les nacres, les debilitava, i aquelles que no acabaven morint es convertien en aliment pels crustacis i peixos. Per lluitar contra aquesta mortalitat va ser quan es van dur a terme diverses iniciatives, però no van ser efectives. L'única que quedava, la tercera pota, va ser la instal·lació de col·lectors de larves per intentar recollir alevins d'aquelles nacres que aconseguissin reproduir-se. Durant els primers anys no va tenir èxit, però aquest 2022, per primera vegada, sí, i s'han pogut trobar larves d'anacre. En total, s'han instal·lat 3 col·lectors, 2 d'ells a la zona del Cap de Creus i un tercer a les Illes Medes.
Anem ara cap a Calonge perquè el municipi defensa el caràcter social i ambiental del projecte d'Horts de Lleure. Després de rebre crítiques de la Unió de Pagesos, asseguren que en cap cas es vol menysprear la pagesia, sinó que es busca que persones en situació de vulnerabilitat puguin cultivar verdures i hortalisses per reduir la factura del supermercat, Maria.
Els Mossos d'Esquadra, en coordinació amb la policia local de Begú, han denunciat aquest dissabte un pescador subaquàtic a Begú. L'home estava pescant dins d'una reserva natural i no tenia llicència federativa. Els agents de seguretat han comissat el fusell de pesca que ha fet servir després que un vídeo del pescador circulés per les xarxes socials.
Evidentment, això no era la notícia dels Horts de Calonge, sinó aquesta denúncia del pescador subaquàtic per pescar dins de la reserva natural de Ses Negres de Begú, que us avançàvem en els titulars. Ens ho explicava també la Maria, que ens porta ara també la notícia que comentàvem de la polèmica entre els Horts de Calonge, entre el consistori i la Unió de Pagesos. Anem a escoltar-la.
De fet, el consistori ha recordat que un 30% dels horts seran per a persones que estan a l'atur i un altre 30% seran per jubilats i pensionistes. De moment, l'Ajuntament ja ha rebut més de 50 sol·licituds de veïns que volen participar en el projecte i tenir una parcel·la d'hort. Segons el govern local, aquesta demanda remarca l'interès de la població i el caràcter social de la iniciativa. El projecte d'Horts de Lleure previst al Pla de Calonge haurà de servir per fomentar l'agricultura ecològica i la sobirania alimentària. Per això, tots aquells que tinguin un hort hauran de cultivar els aliments amb tècniques i productes d'agricultura ecològica. També es promocionarà l'educació ambiental, la nutricional i un conjunt d'hàbits saludables. Per això qüestionen l'oposició de la Unió de Pagesos a aquesta iniciativa. A través d'un comunicat, l'Ajuntament de Calonge ha recordat que la parcel·la que servirà per fer aquests horts de lleure s'ha escollit a través d'un concurs públic. Això vol dir que tots els propietaris del Pla de Calonge que volguessin participar-hi podien presentar-hi els seus terrenys. Els requisits eren tenir unes mides mínimes i connexió d'aigua i llum. D'altra banda, el consistori insisteix que el projecte no suposarà la reparcel·lació dels terrenys, sinó que hi haurà diferents usuaris treballant en una mateixa parcel·la, amb una zona delimitada per als seus cultius. Per tot això, el govern local no entén que la Unió de Pagesos cregui que s'especularà amb els terrenys ni que l'Ajuntament no treballi per la seva preservació agrícola del Pla de Calonge.
Gràcies, Maria Alzina. Aquest cap de setmana passat ha estat marcat per les activitats del Re Palafrugell. Divendres va celebrar-se el Re Arquitectura i el dissabte i diumenge el Reviu, amb activitats dirigides al públic general i amb la voluntat de conscienciar sobre els conceptes de sostenibilitat i respecte al medi ambient. Ferran.
Aquestes han estat nombroses i molt variades. Han inclòs tallers de reutilització de materials, propostes infantils, descobertes de l'entorn, propostes culturals i gastronòmiques, entre altres. Ràdio Palafrugell va oferir una cobertura de l'esdeveniment i, primer de tot, vam parlar amb Glòria Villalba de Mastímut, espai de ioga i criança, un negoci que acaba de néixer. Van oferir un taller de ioga en família.
amb un taller per nadons, que és Música en Família, que és un taller que ja fem reiteradament cada últim dissabte de mes en el Mastimo, i és un taller molt xulo perquè el que busquem és l'evolució dels nadons amb el tema de la música, amb el tema de fer sons, sorolls, i és molt divertit, i a més és un temps de qualitat que es gaudeix en família.
Un altre negoci acabat de néixer i que també ha participat en la campanya és l'Ecohotel Can Bascort, que vetlla per la sostenibilitat en totes les accions. La proposta escollida per portar aquest cap de setmana ha estat un berenar amb productes naturals i de proximitat. Ho destaca la Lourdes Gaudé.
Començarem amb un suc del dia, amb producte de plaça, de mercat i ecològic, amb la nostra línia. Després el client pot escollir entre una opció més salada o més dolça, diferents opcions. Després hi ha un pastisset i acabarem amb un cafetó, una infusió i un tap, perquè estem fent taps, els Mascort Taps.
El Centre Aleix va organitzar l'espai de joc en família, viure i parar, i reviure i reparar, una activitat per promoure el joc entre els infants i les seves famílies. Ho comenta l'Alba Soler del centre.
Tinguin un espai de joc que el que defineix molt el nostre centre és que és un espai de joc on el cos intervé. Per tant, com que l'activitat de joc és una activitat que des de que naixem fins que ens morim, diríem, no caduca.
I els espais culturals del municipi també van programar activitats, entre ells la Fundació Cuixart.
Va programar el taller d'andrògin per crear figures humanes amb materials reciclats, tal com destaca Sílvia Arnau, de la Fundació Cuixart.
Bàsicament, amb material d'en desús es creen uns éssers sense determinar, no? Que crees amb aquest tipus de peces que estan, doncs, són d'aixalla, no?
També l'activitat al Trencadís i el Joc de l'Anur i la inauguració de l'exposició Artistrash i Yolanda Castellví Uriarte. Artistrash és una mostra de com es poden fer obres amb residus, tal com ho explica el seu autor, Francisco de Pájaro.
Vengo interviniendo la basura, los objetos abandonados que la gente deposita en la calle, y entonces esto empecé en el año 2009, ahí en Barcelona, y voy tratando de darle vida a esos objetos que los considero inertes o muertos.
A més, durant el diumenge va tenir lloc a la Fundació Cuixart el primer mercat de la puça del Drapart, amb mostra de petites obres d'art artesanals fetes a partir de materials reciclats. Estava organitzat pel col·lectiu Drapart i ho explica la seva fundadora, Tània Gras.
De petita obra d'art, de complements fets amb materials reciclats, joies, llibretes, artesanals, fets amb materials reciclats també.
I per acabar, l'Institut Baix Empordà també va col·laborar amb la iniciativa. Els i les alumnes del cicle formatiu de grau superior de gestió d'allotjaments turístics van donar-hi un cop de mà. Parlem amb la Larissa, la Mai i l'Òscar.
Sí, estem de divendres a diumenge i ens anem tornant. Sí.
Ràdio Palafrugell va conversar amb alguns dels organitzadors i les organitzadores de les activitats d'aquesta iniciativa.
Passen 3 minuts de 8:45 del matí. Fa pocs dies vam saber que Torroella de Montgrí ha decidit municipalitzar el servei d'abastament d'aigua. Aquesta prestació del servei es farà efectiva a partir de l'1 de gener de 2023. Per saber com funcionarà aquest nou servei d'abastament i el procés d'aplicació, ens visita al supermatí l'alcalde de Torroella, Jordi Colomí. Bon dia, senyor Colomí.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com està? Com comença la setmana?
Bé, molt bé, amb molta activitat i molta feina.
Molt bé, això sempre és bo. Comencem per les bases. Per què han decidit municipalitzar aquest servei d'abastament d'aigua al municipi?
Bé, ha sigut fruit de molts estudis, de molta reflexió, d'un profund coneixement del servei. Durant més de 2 anys, doncs, que es va començar tot aquest procés, doncs s'ha produït, doncs, tota aquesta situació de visites amb ajuntaments que han municipalitzat, d'altres que havien municipalitzat a mitges. Ho hem estat valorant moltíssim amb experts en aquest tipus de matèria. Uh-huh. I al final la decisió ha sigut clara, no?, que ens aboquem a una municipalització total del servei a partir de l'1 de gener de 2023.
Van decidir des del primer moment que fos un servei públic?
No, la veritat que és un servei públic, evidentment que sí. Però des d'un primer moment la nostra idea, la nostra intenció fa dos anys era apostar per una municipalització mixta, o sigui, tenir el control dels rebuts, de les lectures dels comptadors, però el manteniment fer-lo amb una empresa. Al final es va decidir, doncs, no, que la part del manteniment segurament era la part més assumible, i per tant es va decidir doncs, assumir el 100% de la municipalització del servei.
I quins beneficis pot tenir aquesta municipalització del servei?
Bé, aquí s'han fet estudis tècnics i econòmics, bàsicament, i el que creiem que el que s'està produint en el món és un canvi en molts sentits, no? I creiem que, com a Ajuntament Progressista, creiem que tot el que siguin els serveis públics vitals per a la població han d'estar controlats per la mateixa administració. Això és un primer factor. Un altre és que, evidentment, quan aquests serveis els dones amb una empresa externa, amb una empresa privada, evidentment, i com ha de ser, doncs tenen un marge doncs, de beneficis que van directament en aquestes empreses i en els seus accionistes. Tot això, sumant-ho tot, creus que un servei bàsic com aquest, com és el de l'aigua, en el que hi haurà d'haver-hi un control estricte del seu consum i un control estricte de la seva gestió econòmica, doncs, si és públic, és molt millor, és molt més democràtic, i creiem que aquests marges que poden tenir aquestes empreses, marges totalment lògics, normals, i evidents i necessaris, doncs, si poden repercutir directament amb la ciutadania, doncs molt millor. I aquesta és la garantia que creiem bàsica perquè un servei vital com és l'aigua, doncs, passi a ser públic, totalment públic.
Senyor Colomí, van fer un estudi i diverses valoracions, tenim entès, per decidir municipalitzar el servei. Quines conclusions van extreure d'aquest estudi?
Bé, doncs que hi havia una despesa en tot el servei doncs, bastant important, que tot això es cobra directament en els ciutadans i ciutadanes de Tarragona i l'Estartit, i que tota aquesta despesa, comptant tot el que es podia costar, doncs ens generava uns marges que podien ser invertits directament en la millora de la xarxa, en les noves tecnologies, en definitiva, en una millora del servei. I aquesta és bàsicament la solució final que es va prendre.
Per tant, la conclusió és que el servei millorarà, eh? Això és el que promet l'Ajuntament.
Bé, el servei ja era bo, cal dir que el servei no tenim cap queixa. El que sí que creiem és que inversions que s'han anat retrasant al llarg dels anys i que es demostraven en el pla director que ja havíem... Nosaltres vàrem fer com una anàlisi fa uns anys, abans d'aquests dos anys que ens havíem de decidir, doncs vàrem fer un estudi en profunditat amb una empresa externa per saber com estaven les instal·lacions, com estava la potabilitzadora, els dipòsits, els pous, i, evidentment, demanden unes inversions que s'han d'anar fent cada any durant els propers 20-25 anys, i això, aquests marges, ens milloren moltíssim si municipalitzem l'aigua, i, per tant, s'avancen, no? Nosaltres vàrem fer un màster accelerat de coneixement del servei de l'aigua pel Glòria. Cal recordar que nosaltres vàrem ser el municipi més afectat de les comarques gironines amb diferència, que ens va inundar la planta potabilitzadora, que allà s'hi ha hagut de fer una inversió de pràcticament 1 milió d'euros per refer tots els serveis, i en alguns aspectes també de la xarxa. I això ens ha permès doncs, també conèixer en profunditat tot el servei, i això ens ha ajudat moltíssim a prendre decisions que creiem que seran claus i bàsiques en els propers 25-30 anys en el nostre municipi.
Per tant, estem transformant, no, aquesta crisi en oportunitat, en aquest cas, des d'aquest temporal Glòria, a principis del 2020, si no m'equivoco, sí, que
com... El 23 de gener.
23 de gener. Un servidor treballava a Fontejau aquell dia, és a dir, que també sabem tots una mica...
També ho vas patir.
sabem una miqueta de què parlem, i tots en vam aprendre una miqueta. En aquest cas, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, doncs, ho aplicarà en aquesta municipalització de l'aigua. Vaig acabant, senyor Colomí. Com passaran a gestionar aquests serveis que fins ara gestionava la companyia Agbar?
Bé, amb un traspàs normal. Tenim una relació excel·lent amb la companyia Agbar, que com deia, ha fet un servei aquests últims, des de l'any 71, primer amb Saur, després Sorea i després amb el nom d'Agbar, però la gent era la mateixa, l'empresa era la mateixa, doncs ha fet un servei molt important a Torroella, i farem aquest, de fet ja estem fent aquest traspàs. Des d'intervenció estem treballant moltíssim amb el bucatge de dades de tots els les persones i ciutadans i ciutadanes, doncs, que reben un rebut de l'aigua, i per tant aquest és el procés normal i corrent que s'ha de fer en aquest moment. I ara estem treballant evidentment, doncs, ja amb el traspàs de tot el que són la maquinària, els vehicles, tot això, doncs, els treballadors, també és important. Els treballadors de l'empresa passen a ser treballadors municipals, perquè assumim el 100% del servei, i per tant això ens garanteix una continuïtat i un canvi normal, que com ha de ser, i a partir de l'1 de gener esperem i desitgem i creiem que serà així al 100% de que els ciutadans i ciutadanes, doncs, quan rebin el rebut, en lloc de rebre un rebut d'Agbar, rebran un rebut de l'Ajuntament de Torroella pel seu consum d'aigua.
I ja li faig la darrera: si genera un superàvit en la prestació d'aquest servei, cap on esperen destinar-lo?
No, per llei ha d'anar destinat a inversió en la mateixa xarxa. No podem, si generéssim molt de superàvit, no podem aprofitar per altres àrees de l'Ajuntament, sinó que ha d'anar directament en la xarxa, en els equips que ens asseguren tenir, que quan obrim la xeta ens surti aigua potable. Cal recordar que a Torroella de l'Estartit tenim més de 130 quilòmetres de canonades, tenim 5 dipòsits, tenim una planta potabilitzadora, tenim pous a Canet de la Tallada. Tot això ens representa, doncs, un manteniment important i una reinversió permanent per mantenir, doncs, aquestes instal·lacions sempre al dia, no? I que l'aigua, quan obris l'aixeta, doncs, surti en les millors condicions possibles i legalment exigibles, no? Per tant, la feina és aquesta.
Senyor Jordi Colomí, alcalde de Torroella de Montgrí i l'Estartit, moltíssimes gràcies per atendre'ns al Supermatí. Que passi un molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Adéu-siau. Vinga, anem tardíssim, són pràcticament 9:15 del matí, ens queden encara algunes notícies per repassar d'aquest cap de setmana, i és que, per exemple, els fons Next Generation promouen ajudes per millorar l'eficiència energètica dels habitatges. Aquests inclouen programes que van dirigits a actuacions dels propietaris dels edificis, com les comunitats, o bé d'altres que s'adrecen als propietaris i als llogaters. Ferran.
Així es pot reduir al mínim el consum d'energia no renovable i la demanda segons la zona climàtica. Ho explica Eva Aguda, de l'Oficina de Rehabilitació per als Programes d'Actuació i Millores de l'Eficiència Energètica en Habitatges del Fons Next Generation del Consell Comarcal del Baix Empordà.
La nostra oficina, som una oficina que tramitem els fons Next Generation destinats a la ciutadania i adreçats a edificis d'ús residencial i, per tant, que finalment han de ser habitatges, i també un programa destinat als interiors d'habitatges. Els fons Next Generation es programen per la millora de l'eficiència energètica, per tant, sempre l'essència d'aquests ajuts ha de ser aquesta millora de l'eficiència energètica.
En alguns casos també es complementa amb la rehabilitació d'edificis, millorant la conservació i l'accessibilitat.
Quan es tracta d'edificis, hi ha la possibilitat de combinar aquest programa de la millora de l'eficiència energètica amb obres de conservació, obres de millora de l'accessibilitat.
Les sol·licituds de rehabilitació d'enguany es poden presentar fins al 30 de desembre. No obstant això, l'any vinent es tornaran a obrir perquè el programa seguirà fins al 2025. Un cop es comunica la resolució, es disposa d'un any per acabar les obres. En els edificis d'habitatges, el termini és de 18 mesos amb la possibilitat d'una pròrroga.
En edificis particulars, en habitatges hi ha un any per finalitzar les obres, des de que se't comunica la resolució, i en edificis d'habitatges tens 18 mesos i la possibilitat de demanar una pròrroga fins a 24 mesos per executar les obres.
Si les obres ja han començat o s'han fet posteriorment al mes de febrer de l'any 2020, però compleixen els requisits, es pot demanar igualment l'ajuda. Les quantitats econòmiques oscil·len entre els 6.300 i els 18.800 euros per habitatge, segons el grau de millora d'eficiència energètica.
Si tu tens pensat fer obres a la coberta, perquè hi ha filtracions, fes aquestes obres de la coberta i són subvencionables, però a part, en aquesta coberta, posa-hi un bon aïllament, millores un 30% de l'eficiència i pots acollir-te a aquesta subvenció. Això és l'essència d'aquesta estratègia, d'aquest programa.
També hi ha altres ajudes que es poden complementar a les necessitats i que se'ls assessorarà correctament.
I tranquil·litza els veïns i veïnes que tenen dificultats econòmiques a l'hora de pagar part de les actuacions de les seves comunitats, perquè també hi ha ajuts. Per poder fer la sol·licitud cal presentar la documentació corresponent, com la llicència d'obres o els tràmits determinats, segons la tipologia d'actuacions que es facin.
Llavors, sobretot, cal la llicència d'obres o bé una comunicació prèvia en funció de la tipologia d'obres, i això sí que recomanem que a través de l'àrea d'urbanisme d'aquí, de l'Ajuntament, preguntin per la tipologia d'obres que volen fer, què els hi pertocarà tramitar, però això és algo que tothom hauria de fer.
En cas de dubte o per tramitar la documentació, es pot anar el dimarts al matí a l'oficina situada a l'Avinguda de la Generalitat, a l'antiga oficina de turisme. La cita prèvia és necessària i es pot tramitar des de l'oficina d'atenció ciutadana o a l'oficina de l'habitatge al carrer de Martí Jordi Frigola.
I som els dimarts. Es demana cita prèvia tant a través de l'OAC de l'Ajuntament com a través de l'oficina d'habitatge que està a les Palmeres. Es pot demanar cita prèvia, llavors d'aquesta manera et garantim una hora que podem estar per tu resolent dubtes.
Per la població de fora de Palafrugell cal que es posi en contacte amb l'oficina comarcal i, segons el municipi, se'ls adreçarà la més propera.
Passen 2 minuts de 9:15, arriben els esports. En esports, clara derrota del Palamós a Torelló. El Degà arribava al camp del Torelló amb l'objectiu de seguir progressant després del triomf contra el Mollet la setmana passada, però va veure frenades en sec les seves aspiracions davant d'un rival molt inspirat, Sergi.
Els osonencs tenien 3 punts abans de la jornada, igual que els baixempordanesos, i amb la incontestable victòria obtinguda es distancien d'un conjunt blau i groc que continuarà a la part baixa. A la primera part del partit, el Palamós va tenir algunes oportunitats de gol per adelantar-se en el marcador, però no va ser eficaç en la rematada. El Torelló sí que va aconseguir-ho a les acaballes del primer temps i establia l'1-0 al descans mitjançant un gol d'Icham. A la represa, aquest triomf mínim de 1-0 es mantindria inalterable durant molts minuts i, per tant, els de Joan Bayona haguessin pogut empatar. Però un seguit d'errades en defensa van permetre als locals fer 3 gols en els últims 10 minuts de partit. Pol Coll, Toni Cao i Xume establirien el 4-0 definitiu. El Palamós, que la setmana vinent rebrà el Bosc de Tosca, que en aquesta jornada ha empatat contra el Manlleu i té ara 4 punts, es queda doncs amb 3 punts i haurà de seguir treballant per sortir de la cua.
I el Calonge perd per la mínima a Malgrat. Un solitari gol de Busto a la primera part va donar els 3 punts al Malgrat, que gràcies a la victòria iguala a 10 punts amb el mateix Calonge. Per tant, com dèiem en la prèvia de divendres, hi ha canvis en la part alta de la segona catalana, Sergi Villena.
El Calaguidó va perdre de manera inesperada a casa contra el Tossa per 0-3, mentre que la Unió Esportiva Quart no afluixa i amb el triomf obtingut davant de l'Unió Girona es situa líder en solitari amb 13 punts. Darrere s'hi acumula ja un grup de 5 equips integrat per Calaguidó, Tossa, Malgrat, Tordera i el propi Calonge, tots ells amb 10 punts. La igualtat, doncs, sembla la tònica dominant en aquest començament de temporada de segona catalana.
I enorme partit del Bisbal Bàsquet davant del Vic. Amb el pavelló vell empenyent l'equip com sempre, els de Carles Rofe es van acabar amb la imbatibilitat del Vic gràcies a un joc intens i consistent. El resultat final va ser de 73 a 59 i si bé el duel no es va resoldre definitivament fins a l'últim quart, els bisbalencs el van tenir controlat des del segon quart, Sergi.
I el millor d'aquest sol gironès és el concepte coral, en el qual sobresurten alguns jugadors que en determinats moments marquen diferències. En el partit contra el Vic, sense anar més lluny, Eric Jiménez va dur a terme una actuació clau per a la victòria dels baixempordanesos amb 16 punts. Però és que va estar secundat per Lamin Diva, també amb 16 punts, o Jaume Soler amb 17. Els bisbalencs continuen a la part alta, amb equips com el propi Vic, el Platges Mataró o el Castelldefels, amb 3 victòries i una derrota.
El bàsquet Girona obté la primera victòria de la temporada. Els gironins s'estrenen, primer triomf de la temporada de la Lliga Endesa per a l'equip d'Aito i Marc Gasol, després de 4 derrotes en les primeres 4 jornades, Sergi.
A la cinquena, a la pista del Betis, per fi va arribar l'anhelada victòria. En un partit en el qual va brillar especialment la figura de l'argentí Fielerup, amb 18 punts, els catalans es van imposar a Sevilla per 71 a 79. Amb aquest triomf, el Saragossa es queda com a únic cué amb 5 derrotes en 5 partits, mentre que el Girona té un balanç d'una victòria i 4 derrotes, com el propi Betis o el Manresa.
I com cada dilluns volem dedicar el nostre espai, la nostra secció a un museu del Baix Empordà. En aquest cas, avui us volem parlar d'un museu molt, molt particular. Un museu, el museu més gran del món dedicat a la màgia. És una masia típica catalana del segle XVIII on s'exposen autòmats, pòsters, aparells de màgia de diferents èpoques, pintures, baralles de cartes i un llarg etcètera. Una important col·lecció màgica recopilada per l'il·lusionista Chevy al llarg de la seva llarga trajectòria artística pel món. El tenim ara mateix al telèfon i ens fa molta il·lusió. L'il·lusionista Chevy, molt bon dia, com estàs?
Bé, bon dia. Avui, doncs, de moment sembla que farà bo.
Sembla que farà bo i sembla que aquesta setmana també tindrem ambient primaveral. Aquí, en aquesta secció, hi ha molts... hem portat diversos museus i, si em permet la llicència, probablement aquest és un dels més especials.
Doncs jo diria que sí. És especial per moltes coses. Primera, perquè va ser el primer museu de màgia que es va fer a la península Ibèrica. O sigui, Espanya i Portugal no n'hi havia ni un.
A la península Ibèrica.
Museus, ni pot ben, a altres llocs. A la península Ibèrica.
Déu-n'hi-do.
A Espanya i Portugal no hi havia cap museu de màgia. El vaig fer jo, doncs, ja veus, ja fa 23 anys, quasi que tenim obert, no? A més, aquest museu, a part d'haver sigut, doncs, el primer, durant tots aquests anys, ha estat l'únic que teníem, no n'hi havia cap més. I després una altra cosa també que el fa, doncs, especial és que el varen fer amb l'esforç de la família i el mantenim amb l'esforç de la família. És un museu que mai ha tingut subvencions a ningú.
És a dir, és un museu totalment fet per vosaltres, no hi ha cap tipus de subvenció pública, no. Està venut a una gran empresa que ho gestioni.
No, ni empreses ni ni generalitats, ni diputacions, ni etcètera. O sigui que aquí, doncs, nosaltres hem de currar per anar mantinguent la porta oberta fins que puguem.
I com és un museu il·lusionista? Com és un museu de la màgia? Ens pots fer 5 cèntims? Pels que no hi hagin anat mai. Jo recordo haver-hi anat de força petit, quan era una criatura. Però sí que fa molts anys. A mi m'anirà bé també recordar-ho.
Sí, home, el Museu de la Màgia, doncs aquí jo el que he intentat és que hi hagués la història de la màgia, doncs, de diferents èpoques i de diferents països. Els grans mags del món dels últims 80-90 anys doncs estan aquí presents amb cartells, amb aparells que han utilitzat ells, amb vestits que també doncs ells es posaven per actuar. O sigui, la majoria d'ells ja són morts, però han sigut amics meus, hem actuat junts en llocs, havíem actuat, ens trobàvem, etc. I aquest material en aquí doncs forma part d'aquesta història, diguéssim, brillant de la màgia a nivell internacional. I a part d'això, a part d'haver-hi doncs estris, vestits, després cartells, que n'hi ha que diuen que els cartells els agraden molt. Hi ha persones que venen i diuen la col·lecció de cartells ens impacta. Bueno, un altre potser diu doncs que el que li agrada són els autòmats. Clar, aquí parlem sempre del Museu de Màgia, però descuidem, o nosaltres som els primers d'haver-ho descuidat, de que tenim la col·lecció d'autòmats més important que hi ha a Espanya també i a Portugal. O sigui que autòmats, per veure una col·lecció d'autòmats, només pots anar en el Tibidabo de Barcelona o pots anar al Museu Marès i aquí, fixa't. O sigui, una cosa tan gran
tenim,
com és Espanya.
Ho tenim al Baix Empordà.
A Catalunya.
Ens encanta.
I al Baix Empordà teniu el més gran. O sigui, nosaltres tenim el més important de museu d'autòmats, perquè el Tibidabo en té 31 i jo en tinc 43.
Déu-n'hi-do.
El Tibidabo no en té del 1800, el que té del 1900 cap aquí. En canvi, nosaltres en tenim diversos del 1800 i, a més, els posem en marxa perquè la gent els vegi funcionar. O sigui que en tenim més quantitat, més antics, i el més gran que hi ha aquí, a l'Estat, i un dels més grans d'Europa, que també el posem en marxa. Vol dir que la col·lecció més important d'autòmats és aquí. I això, hi ha gent, principalment els estrangers, això els hi encanta, perquè ells tenen una cultura amb els autòmats molt important, perquè aquí a Espanya hi ha gent que no sap el que és un autòmat. Però, esclar, Suïssa, Alemanya, França, Àustria, hi ha museus d'autòmats doncs, que són sensacionals, perquè els autòmats eren els joguets dels rics abans de que s'inventés el cinema, m'entens?
Si no,
allà, doncs, hi ha gent de...
Si no m'equivoco, Xevi, recentment també ha tret un llibre?
Bueno, no el van treure. O sigui, el més recent és un que pesa quasi 3 quilos.
O sigui, era complicat de treure.
Sí. O sigui, que hi ha més de 1.000 fotografies. Se'n diu Una vida màgica, de la Costa Brava al món. Sí, fa 2 anys que va sortir aquest llibre, que no l'he fet jo, no sóc jo l'autor, però és un resum de la meva vida. Ja ho poso al llibre, resum de 60 anys d'actuacions, que varen fer-ho 60 per fer-ho rodó, perquè serien 66, però bueno, és igual. O sigui, però aquest és l'últim que ha sortit ara, de llibres que parlen de mi, n'hi ha sortit ara no fa gaire un, que es va presentar, em sembla, aquí a Palafrugell també, i a Palamós, que és d'un inglès que ha fet un llibre que se'n diu Dos estius amb la Sònia. I aquest llibre doncs és com una mica una guia de la Costa Brava, perquè et parla de moltes coses, de inclús moltes, que els mateixos que som d'aquí a vegades els desconeixem. I en canvi aquest anglès, doncs, escolta, els ha descobertes i els ha posat en aquest llibre. Escriu d'una manera una mica així, estil pla, saps? I ara, d'aquí pocs dies, surt també editat en anglès. O sigui, el primer ha sortit en català, però ara també surt en anglès d'aquí pocs dies. I en aquest llibre m'hi dedica 24 pàgines.
Déu-n'hi-do.
Parlant de mi, del museu, sí. Sí. Vull dir que de llibres que surten, que parlen d'això, sí. Ara, dels que jo he fet, doncs ja tenen més temps.
Xevi, ens encantaria parlar-ne amb molt més temps, però ho haurem de deixar aquí, perquè avui se'ns ha menjat el temps. Us convidem a visitar el Gran Museu de la Màgia de Santa Cristina d'Aro amb l'il·lusionista Xevi. Moltes gràcies per atendre'ns al Supermatí.
Gràcies a vosaltres per parlar de màgia, gràcies per potenciar el nostre museu, perquè és important que la gent el vingui a veure, que així veuran el que tenim a casa nostra, una cosa que no tenen en els altres països. Per això venen els turistes a visitar-ho. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
Moltíssimes gràcies, Xevi. Adéu-siau, que passi un molt bon dia.
Igualment. No perdem mai l'il·lusió.
Exacte. Adéu-siau. I nosaltres tornem demà a la mateixa hora al Supermatí. Que passeu un bon dia.